El Consell de Formentera dona suport i col·labora juntament amb altres entitats públiques, com per exemple el Govern Balear o el Consell d'Eivissa, en les xerrades, col·loquis que tindran lloc pròximament a Formentera per conscienciar contra LGTBI-fòbia a la nostra societat. Les xerrades seran dues a Formentera, una el pròxim dilluns, el dia 13 de gener, i l'altra el dimarts 21 de gener. Amb el propòsit, aquestes dues dates, en definitiva, d'arribar a quanta més gent, millor. I per això avui comptam amb naltros, amb Teo Munay Asensio, 42 anys, té 5 fills, ja sabeu, resident a Formentera, i a més també ocupa la vicepresidència de Saclau de Sarmari, una entitat, podríem dir que ja històrica, que lluita pels drets del col·lectiu LGTBI. Molt bon dia, Teo.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, una mica nerviós. Sempre que torno aquí estic nerviós.
I això que ja tens una certa experiència.
Sí.
I sempre t'expliques la mar de bé, la veritat. A veure, existeix la LGTBI-fòbia a Formentera?
Sí, existeix molta i molt interioritzada, perquè només és LGTBI-fòbia quan li diuen qualsevol cosa fora de l'escola, del seu ambient de protecció, no? Existeix també aquesta fòbia de sortir de l'armari, perquè ens han dit tantes vegades uns prejudicis que finalment tu te'ls creus i penses que sortir de l'armari et donarà... no et donarà confiança, sinó que rebràs dels altres el que es pensa sempre, no? No sóc un maricó i si sortiré de l'armari tindré problemes en la societat, ara estic molt bé amagat, no sé, aquesta LGTBI-fòbia interioritzada també l'hem d'acabar.
Has experimentat això, diguem-ne, en la teva persona? Has experimentat que una vegada has expressat doncs, la teva inclinació i la teva identitat sexual? Has, diguem-ne, percebut un canvi?
Sí, sí. Aquesta LGTBI-fòbia interioritzada l'he patit jo mateix. Quan som petits, la nostra societat ens dona uns prejudicis sense pensar moltes vegades, o sigui, ja quan ets petit ja et designen un sexe al néixer i et donen com unes directrius per créixer com una dona o com un home. Llavors no hi ha una possibilitat de que siguis una altra cosa que això que t'han dit al néixer. I quan creixes i et dones compte de que no ets com els altres diuen que ets, que a lo millor no ets una dona que li agraden els homes o a lo millor és trans o a lo millor és un pobre home que no li agraden ni els homes ni les dones, tot això et dona peu a que tu mateix interioritzis aquesta LGTBI-fòbia.
O sigui, una mena d'auto-LGTBI-fòbia.
Sí. O sigui, existeix la LGTBI-fòbia que estem acostumats a sentir com paraules malsonants i insultes, i després existeix la LGTBI-fòbia interioritzada.
D'un mateix cap a un mateix.
Sí.
Com se supera això?
Amb molt de temps i confiança. Sobretot si trobes algú que ha passat per el mateix procés que tu, és molt més fàcil.
D'aquí, per exemple, que siguin vitals col·lectius com Saclau de Sarmari.
Sí, molt vitals. Perquè fem un acompanyament a la gent que té aquesta LGTBI-fòbia interioritzada i a la gent que pateix la fòbia per part de la part de la societat.
En aquesta xerrada, de què parlareu? Quins seran els temes claus que abordareu?
Primer farem una descripció de lo que és el col·lectiu LGTBI, perquè és molt més ampli del que es pensa. No és un sistema binari, i això parlarem a la xerrada. I també parlarem dels drets humans i dels drets de la comunitat LGTBI. I, a més, de com prevenir aquesta fòbia que tenim.
A veure, anem a pams. Què és el col·lectiu LGTBI?
El col·lectiu LGTBI és el formen la comunitat lèsbica, gay, transsexual, bisexual, intersexual. I el plus vol dir totes aquestes coses que no estan reconegudes com normals, però que formen part de la varietat humana.
I són una realitat en la nostra societat. Dius, sortir del sistema binari. Què és un sistema binari? Entenc que és el que tenim ja molt integrat. I com podem transcendir aquesta realitat que apareixia inamovible fins fa no tant?
El sistema binari és el que ens diu des de petits el que es dona i el que som i quantes, què coses i com has de fer per ser un home estàndardment per integrar-te a la teva societat. El sistema no binari vol dir que trenques aquesta dicotomia entre home i dona i fas diguem una tallada per el mig, que pot ser siguis més dona que més home, o més home que més dona, o cap dels dos, perquè la nostra variabilitat és molt gran.
En el teu cas, a tu t'ho pregunten? Ets home, ets dona, què et sents?
No, en el meu cas no em demanen res, perquè em donen per fet que jo sóc un home.
És així?
No. Jo quan prenc confiança, que em costa a vegades perquè em segueix costant dir que no sóc ni un home ni una dona, que sóc no binari.
Ara fora d'antena, jo l'he preguntat amb confiança, no? Teo, ets vicepresident de Sa Clau de Sarmari o vicepresidenta de Sa Clau de Sarmari? I què m'has respost?
Vicepresidenti.
Aquest seria el terme en català, diguem-ne, del no binari, no?
Del no binari, sí.
Alí. Molt bé. El que passa és que t'he de ser franc també, em costa, diguem-ne, d'una manera espontània i natural utilitzar-ho. Em sembla una mica artificiós. A tu també o com?
A mi també em sento una mica artificiós i també penso que les nostres generacions pròximes estan més acostumades que no nosaltres. Avui en dia a gent de la meva edat li demanes que és una persona no binària i potser no sepa què li estàs dient, però si ho demanes a un adolescent segurament sí que sap el que dius.
O sigui, anirem a millor, entenc.
Anirem a millor, sí.
Hi ha esperança.
Sí.
Teo, en el teu cas aquesta, diguem-ne, no adscripció ni a la identitat masculina ni femenina et comporta, no sé, conseqüències, no sé si positives o a vegades doloroses i negatives?
És una mica difícil d'explicar perquè com m'engeixen com a home no cal fer moltes explicacions i ja em deixen estar. La gent que no em coneix dona per fet que sóc un home i em tracten igual. La gent quan comença a conèixer la meva part femenina i masculina dicotòmica em parla ja, intenta parlar-me en el neutre.
Amb Alí aquest.
Amb Alí aquest en català i amb la...
En castellà, no?
Exacte.
Per entendre, si estiguéssim parlant de bombers, seria bomber, bombera, bomberi.
Exacte.
O en castellano, bombero, bombera, bombere.
Sí.
No? Què opines de la gent que parla en estricte seguiment del tema cromosòmic, no? Diu, no, la ciència és exacta, tu. Aquí hi ha cromosomes d'home i cromosomes de dona. Què opines d'aquesta versió, diguem-ne, o aquesta visió biologicista?
Aquesta versió no pot ser menys biologicista, perquè la natura diu que hi ha una àmplia varietat entre el que és masculí i el que és femení. N'hi ha animals que són molt ambigus i n'hi ha animals que s'autofecunden. Per tant, aquesta biologia, això no existeix. És una forma no coherent per dir que només n'hi ha sexe dona, sexe home.
En què trobes a faltar que hauríem d'avançar cap a aquesta consciència de que existeix també les persones com tu, que es consideren no binàries? Estic pensant en escola, administració, hospital, el DNI, el que posa allà. Hauríem d'avançar. En quins aspectes, en quins capítols encara hi ha feina a fer?
Doncs es va aprovar fa poc temps, em sembla que 2 o 3 anys abans, la llei LGTBI a les Illes Balears, i contempla la percepció ja de lo trans, no? Però el tema no binari es queda fora. Quan vas a l'administració, el tema no binari també es queda fora. Quan fas una presentació, moltes vegades el tema binari es queda fora.
Una presentació de què? Ah, vols dir...
Quan et presentes.
Hola, soc l'NTT,
sí,
o tal?
Moltes vegades el tema binari es queda fora. I només el tema no binari, sinó el que els infants puguin tenir accés al seu tractament... tractament no m'agrada dir-ho. Al seu procés identitari durant la minoria d'edat. És a dir, un nen pot ser sempre des dels 2 o 3 anys que és un nen o una nena i no li donen peu a que es pugui canviar el DNI ara mateix.
I amb tot això, entenc, ho relaciones també amb els drets humans i amb els drets de la comunitat LGTBI+.
Sí.
En quin sentit? Què diuen en aquest cas els drets humans sobre això?
Els drets humans diuen que tots som iguals i que tothom té dret a la seva identitat.
I tu sents que en aquest sentit es vulneren els teus drets?
Sí, es vulneren. Estan reconeguts els drets de les persones homosexuals, que es poden casar, poden fer famílies i més o menys ara per ara tenen una igualtat ben vista amb la resta de la societat, però les persones trans, sobretot les dones i les persones no binàries, no tenen aquest dret tan reconegut.
Bé, ja veieu que en Teo Monay aniràs soli o amb més persones a fer aquesta xerrada? Recordem, 2 xerrades, el dilluns dia 13 i el dimarts dia 21.
No sé exactament si vindrà algú els dilluns, perquè si ha de venir d'Eivissa, com sabeu, portem uns dies amb uns temporals que potser amb aquest vent que fa ara mateix jo diria que no vinguessin.
Bé, ja veurem, d'aquí el dilluns igual la cosa...
I el dia 22 la faré tot sol.
Molt bé. 21, dia 21, eh?
21, sí, m'he equivocat. 21.
Tot això a l'aula de formació de benestar social al centre de dia a les 6 de la tarda, el dilluns 13, el pròxim dilluns, i el dimarts 21, el de la setmana que ve, no l'altre, com dèiem, al mateix lloc, a l'aula de formació de benestar social. Bé, i com prevenir aquesta LGTBI plus fòbia, tant la externa com la que tenim integrada, assumida, no?, a dins?
Pues... hem de fer reflexió sobre com tractar a la societat i procurar ser més respectuosos i més resilients i, sobretot, empàtics, no? Perquè que tu no vulguis no vol dir que paris els drets dels altres perquè tu estiguis més còmode, no? És a dir, si avui en dia n'hi ha drets de les persones homosexuals com poder casar-se, poder tenir fills, poder adoptar, i està ben vist ara mateix, ara per ara, per què no es veu tan bé a les persones trans i a les persones no binàries? És veritat que la primera persona que... Bueno, els primers referents que tenim del col·lectiu LGTBI va ser els levantaments, no, de allí a Stonewall. Aquelles primeres persones LGTBI eren trans i d'això no es parla. Es parla de que es van aconseguir drets de persones homosexuals, però no es parla de que aquelles dones trans que en aquest moment, en aquell moment, perdó, no estaven ben vistes i moltes vegades eren encarcelades si la seva vestimenta no concordava amb el seu gènere.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, en el teu cas tens 5 fills, abans ho dèiem. Ells com viu la teva família, doncs, el teu procés?
Com molta naturalitat, perquè ells entenen perfectament que la variabilitat humana és com la dels animals, que tots podem ser diferents i que tothom és diferent a un altre, tot i que siguem germans o que siguem cosins o fins i tot de sons que són completament diferents i que tothom té el dret a ser el que vulgui ser, no? el que té seu dintre, la seva identitat.
I en el teu cas, com es tradueix aquest no binarisme en la vostra vida rutinària, diària, no? Et diuen mama, papa? Com va això?
A mi em segueixen dint mama.
Però, això sí, eh?
Però quan parlen, quan parla algú de fora,
sí,
no en saben què dir, moltes vegades.
O sigui, de forma natural amb tu es dirigeixen dient-te mama?
Sí, com des de el petit. Meu fill se'n diu buen mama.
Però després quan es refereixen a tu amb terceres persones ja és una altra cosa, eh?
Sí, ja els costa més. Perquè hi ha gent que no em vol dir pare, però tampoc em vol dir mamà, perquè com que no faig pinta de mamà, els costa. I com que en aquesta societat no hem après la paraula adre, que vol dir tant pare com mare, amb aquesta paraula adre es podien evitar molts de problemes.
Ja ho veieu, Teo Monall i Asensio de Sa Clau de Sarmari, doncs, que serà aquest dilluns a les 6 de la tarda a la hora de formació del centre de dia per impartir aquesta xerrada sobre LGTBI-fòbia. Qui esperes que hi vagi? Persones en general, pares, mares, professors, infants, com va això?
Doncs no esperem res, esperem que vingui el que vulgui, però no tenim pensat que acudeixi un tipus de persona, no? Suposo que vindran professionals de l'educació o professionals de serveis socials i pensant que té també algun pare o alguna mare que vulgui.
Molt bé. Doncs ja ho sabeu, esteu convidats a anar-hi i bé, ja us ho recordarem en l'informatiu del dilluns i els de la setmana següent. Dilluns, dia 13, 6 de la tarda, centre de dia, i el dimarts 21, una altra vegada la xerrada. Entenc que les dues xerrades més o menys seran similars?
Les xerrades tenen una base similar. El que farem serà una mica col·loqui, una mica...
Que la gent intervingui.
Yes, una mica de feedback, no? Entre uns i altres.
Escolta'm, i el fet d'aquesta condició no binària a Formentera, una societat petita, estem parlant de 10.000 habitants, 12.000 habitants, no? Fa que sentis la solitud, diguem-ne, en aquesta condició? Hi ha persones que t'acompanyen o has d'anar sempre molt mirant a fora? Com va això?
Doncs, al principi era com que jo mateix em ficava dins l'armari, no? Perquè com a persona trans, la societat també et diu que t'has de posicionar com a dona o com a home. Doncs al principi jo vivia la meva identitat amb molts de prejudicis i amb molta fòbia interioritzada. Després em varen acompanyar persones del meu entorn, amics i amigues, que gràcies a Déu no són molts, però sí que la gent que m'envolta és molt empàtica. I després faig sortides a Palma i a Madrid per trobar-me amb molta més gent així com jo. Perquè no és el mateix parlar amb una persona que t'aprecia però que no sap ben bé per el que passes, no? Per el teu procés. No és el mateix conèixer una persona trans que viure aquest procés que vivim nosaltres, no? Tu vas amb una persona que com jo s'ha fet una histerectomia, és molt difícil, encara no he trobat gent que se l'hagi fet.
Què és una histerectomia?
La histerectomia és quan t'operes per lliurar-te de l'aparell genital i sexual. Doncs tot va faltar aquest feedback amb gent que se l'hagi fet. I quan he trobat gent que se l'ha fet, hem parlat sobretot dels sentiments que tenim. Com pots sentir una persona que l'han amputat la cama, que sí. Moltes vegades sent que encara té la cama i sent aquesta vibració, doncs quan ens han llevat els ovaris i el cèrvix i tot això, també tenim aquesta sensació de que encara estan ahí. Aquesta sensació de que ens vindrà la regla o que encara tenim ahí els ovaris fent tant per l'esculete.
Doncs aquesta és la història de Teo Munaya Asensio, d'aquí, de Formentera, i ens l'explica més cada vegada que li demanem moltíssimes gràcies. No sé si hi ha algunes coses que ja et comença a estar amb cert cansament, diguem-ne, d'haver-les d'explicar i ja creus que potser les podríem anar interioritzant. Quines serien?
Doncs a mi m'agrada pensar que quan es donen voltes a una cosa és perquè encara no s'han acabat d'entendre.
Sí.
I que és millor donar-li voltes a una cosa perquè quedi més
clara,
més clara i més interioritzada per tothom, que no donar per sentat que tothom ho sap.
Doncs haurem de començar a entendre que hi ha moltes coses que donem per segures, no? Per suposades, per integrades, que potser hauríem d'anar revisant, i això és el que ens està demanant a Teo Munaya Asensio. Moltíssimes gràcies. Tenim una oportunitat d'or el pròxim dilluns a les 6 de la tarda per tenir-te amb una Asensio davant, fer-li les preguntes que vulguem, participar, comentar. A més, jo crec que pots assimilar perfectament, doncs, els prejudicis integrats que tenim, i es tracta d'això, de primer mirar-los, assimilar, reconèixer-los i després començar a fer feina per canviar, no?
Sí.
18 hores, dilluns vinent, aquesta xerrada organitzada pel Consell, Govern Balear, Consell d'Eivissa, altres entitats i sobretot també sa clau de Sarmari. Moltíssimes gràcies, molta sort.
A vos.
11:25, 6:25, us deixem amb aquest tema de Jacob Sus, This is Me, precisament, que parla d'aquest procés, a vegades dolorós, a vegades complicat, gairebé sempre, de sortir de Sarmari. Tornem tot seguit amb la tribuna oberta, la tertúlia política 15 en el de Ràdio Vila, la primera de 2025, avui dedicada a parlar sobre el fenomen migratori. Tot això aquí al 107.9 FM, radiovillaformentera.cat, fins al punt del migdia o en la remissió fins a les 7 de la tarda. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me.